Els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.
14 de setembre de 2014 és la data que té més números perquè s'acabi fent la consulta, si més no segons el punt avui que treu el calendari i juga a fer travesses. Per què el 14? Doncs perquè recolliria l'embranzida de la Diada i s'avançaria el referèndum escocès, que es farà el 18 de setembre. Això sí, l'opció independentista sembla que fa aigües a Escòcia i així evitaria l'efecte contagi. El diari cita un diputat anònim que confirma aquestes travesses, diu literalment, no és difícil arribar a la conclusió que un dels dies més probables és el 14 de setembre. I encara menys si tenim en compte que Convergència Democràtica ja ha començat a acotar el termini. Pel secretari d'Organització, Josep Rull, queda clar que la cita amb les urnes ha de ser la segona meitat de 2014.
Compliríem el nostre acord i, sobretot, reforçaria la idea que l'hem anat explicant. Quan nosaltres, amb el pacte amb Esquerra Republicana, vam fixar la data del 2014, no vam improvisar. Vam veure quant temps necessitàvem per poder eixamplar la majoria i, per altra banda, tenir complerts aquests instruments d'estat.
Això descartaria també una de les dates que havia sonat el 25 de maig, coincidint amb les eleccions europees. Maria Dolores García explica avui a La Vanguardia que l'entorn de Convergència està preparant una llista unitària amb els partits que defensen el dret a decidir per dur aquest clam a Europa. Convergència voldria sumar Esquerra, Iniciativa i, si fos possible, alguns militants socialistes desencantats amb Pere Navarro. Fins i tot hi ha un nom que sona com a possible cap de llista, el del conseller Ferran Mascarell. Si no hi ha cap gir inesperat, avui es resoldrà el dubte que tret la son a molts aficionats del Barça. Al llarg del dia s'ha de reunir la junta directiva per fer oficial el nom del substitut de Tito Vilanova i per ara la premsa apunta a una figura per molts desconeguda, Gerardo el Tata Martino. A La Vanguardia, de Goberto Escorci és dels pocs que manté la prudència i no s'atreveix a donar per fet el fitxatge. Es pregunta, és Tata Martino el tècnic que millorarà el joc que hem vist fins ara en aquest Barça instal·lat en la victòria des del seu joc brillant? Serà, diu, una de les decisions més compromeses i importants de la junta, però assenyala que a Sandro Rosell també li agrada el perill i potser aquesta sembla de les eleccions més temeràries. A més, explica, referint-se a Messi, que si el projecte gira a l'entorn d'aquest anell de brillants, és bo buscar un home que entengui el valor d'aquesta perla. A El País, Diego Latorre destaca que és un tècnic de pla A i pla B i que garanteix mantenir la personalitat passi el que passi. A la premsa esportiva, el Tata Martino també omple portades. Què és el que diuen, Oriol Pablo? Bon dia.
Bon dia, Mundo Deportivo. Fan confiança al nou tècnic. Santinolla diu que l'argentí assumirà un repte tan apassionant com difícil i destaca que s'haurà de guanyar la majoria d'una afició que entén poc el seu fitxatge, segurament per desconegut. Alerta als actuals futbolistes del Barça, no se'ls pot canviar el guió i afegeix que qualsevol esforç en la direcció equivocada pot esgarrar un gran projecte. Ara bé, conclou, Martino és fidel al model i a l'Argentina també és a les portades de molts diaris. Al diari esportiu Olé es pregunten per què l'han escollit, però el situen a l'alçada del Papa Francesc i acaben dient és el repte de la seva vida, un orgull argentí.
I tant si el situen a l'alçada del Papa, per això trobareu en algun diari Habemus Tata. Les 8 i 5 minuts del matí es diu Ciprian Baltoui. És un periodista romanès que fins ara no coneixia ningú, però des d'ahir té el mèrit d'haver aconseguit el que tothom buscava, arrencar de Mariano Rajoy el compromís de comparèixer per donar explicacions pel cas Bárcenas.
Espera saber cuándo y cómo, de qué forma vas a responder a todas las acusaciones que vienen en este caso Bárcenas, en frente del Parlamento, en frente de un juez si lo va a pedir, o en un discurso como en pasado febrero. Muchas gracias.
Bien, en relación a la pregunta que me formula, ya sabe usted al que, por lo que veo, me parece que es un buen seguidor de la vida política española, que yo comparezco habitualmente en el Parlamento. Entonces respondo a preguntas en el Congreso, en el Senado, participo también en debates y, lógicamente, en la medida que me van preguntando, yo voy respondiendo, igual que ocurre en mis comparecencias ante los medios de comunicación. Por tanto, yo sobre este tema, siempre que me preguntan, he dado una respuesta.
Val, ara l'escoltareu. Baltoiu, corresponsal a Espanya de la cadena de televisió Digi24, va creure més important preguntar al president espanyol per l'extresorer del PP que no pas fer cap pregunta al primer ministre romanès en la compareixença de tots dos ahir a la Moncloa. Rajoy s'esperava la pregunta, però no en boca d'un periodista romanès i la cara que li va quedar va ser un poema. Avui li veureu el rostre desencaixat a tots els diaris. Rajoy, doncs, es va comprometre a comparèixer a finals d'aquest mes o a principis d'agost. El president del Congrés, Jesús Posada, avui podria concretar-nos la data. De moment Rajoy nega que es vulgui explicar per l'amenaça de la moció de censura del PSOE i el president espanyol diu que hi vol anar perquè és el moment per donar la seva versió dels fets i aclarir els dubtes dels ciutadans. N'informa des de Madrid la Mireia Garolera.
Amb l'anunci que donarà explicacions al Congrés, Rajoy va evitar haver de contestar cap de les diverses preguntes que li van fer els periodistes, un de Romania i tot. Per altra banda, va deixar ben clar, i de fet ho diu la petició de la compareixença també, que ell convoca un ple extraordinari per parlar de l'actualitat econòmica i política en general, i que ho fa perquè vol i no perquè l'oposició l'hagi posat contra les cordes.
No, en absoluto, la moción de censura se puede poner en cualquier momento de la legislatura, por tanto no hay ningún problema. Simplemente he entendido, en fin, a la vista de las dudas que se le han podido generar a muchos ciudadanos españoles, que es bueno que yo tenga una comparecencia en las Cortes Generales.
Ara el president de la cambra, Jesús Posada, ha de decidir quin dia convoca el ple extraordinari. Segons les fonts parlamentàries consultades, els dies amb què juga són dimarts, dimecres o dijous de la setmana que ve, és a dir, 30 o 31 de juliol o 1 d'agost.
Però amb un sol tràngol, Mariano Rajoy creu que ja en té prou i la Moncloa ja ha anunciat que aquest any no convocarà la tradicional roda de premsa d'abans de les vacances d'estiu i que s'hauria convertit en un interrogatori del cas Bárcenas. Amb el que li ha costat, només faltaria. Avui els inots de Toni Ballori ho il·lustren perfectament a La Vanguardia. Si veu Rajoy en un divan amb un psicòleg que li insisteix: «Som-hi, Mariano, ho ha d'intentar, deixi's anar i digui-ho en veu alta». I ell li diu: «És que no puc, és superior a mi, és que noto una opressió al pit». Finalment se'n surt i ni ell mateix ho creu. «Ho veu, home?», li respon el psicòleg. A La Vanguardia, José Antic dona per bona la decisió de Rajoy i escriu: «Era obvi que el pas dels dies no feia sinó incrementar l'opinió pública les peticions d'explicacions», i afegeix: «No fer-ho, no compareixer a les Corts, hauria donat ales als que fa setmanes que demanen que dimiteixi i hauria deixat obert el camí d'una moció de censura estrambòtica que no volia qui la proposava». Ara bé, Rajoy ha triat bé la data. Enric Juliana recorda que el president espanyol compareixerà envoltat de bones notícies econòmiques. Demà passat s'han de saber les dades de l'enquesta de població activa, la EPA, tot apunta que seran bones, igual que les xifres de la comptabilitat espanyola, que es publicaran d'aquí una setmana. Juliana ho resumeix així: «Llums d'esperança, aquest serà el fons de la compareixença sobre Bárcenas». En aquest sentit, l'editorial del Periódico assegura que el govern espanyol prepara una compareixença que tindrà poca cosa d'extraordinària, orquestrada en gran part per més glòria dels èxits de la seva gestió. Què en diuen els diaris de Madrid? Andrea Cusialls.
Doncs El País titula l'editorial «Abordar la crisi política» i assegura que la compareixença de Rajoy obligarà a enfrontar-se a tots els problemes sense evasives. En aquest mateix diari, Baltasar Garzón avisa: «La indignació popular no minvarà amb una compareixença presidencial que arriba tard», i assegura que està en joc la credibilitat del sistema. Al Mundo li dediquen l'editorial amb aquest titular: «Una rectificació forçada però encertada». El diari es pregunta què ha provocat aquest canvi de discurs del president espanyol, quan la setmana passada deia que no respondria a insinuacions interessades. L'ABC nega que Rajoy hagi actuat al marge de l'opinió pública o sotmès per les pressions de Bárcenas o de l'oportunisme agònic dels socialistes espanyols. I La Razón, hi llegim un article de qui fins fa dues setmanes era l'advocat de Bárcenas, Alfonso Trallero, i diu: «Todo el que no se presta a la algarabía mediática es contemplado como presunto culpable. Solo vale el megáfono tradicional o viral. Léase WhatsApp, tuit o lo que venga».
I avui us perdó La Razón, que també hi llegim una àmplia entrevista amb la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, que manté la defensa amb ungles i dents del seu partit. Cospedal carrega contra Bárcenas i assegura que va ser un error confiar-hi i una sèrie de responsabilitats, però argumenta que ningú s'imaginava els seus tripijocs. De Cospedal avança que avui mateix presentarà una demanda contra l'extresorer per haver-la acusat de pagar una comissió al PP a canvi d'un contracte de neteja a Toledo. A tot això, el PSOE s'ha apuntat bona part del mèrit de la compareixença de Rajoy. La número 2 dels socialistes, Elena Valenciano, creu que l'han forçat a explicar-se a contracor i ja ha avançat que li demanaran que plegui.
«Ha dicho que viene a dar su versión. Nosotros no queremos su versión, sino la verdad. Porque hasta ahora todas las versiones que Rajoy ha dado no han coincidido con la verdad. En esta comparecencia, que se producirá, parece ser, en los próximos días, le exigiremos que asuma sus responsabilidades y abandone la presidencia del Gobierno de España».
Escoltem ara el comentari que hi posa la periodista del Punt Avui, col·laboradora del Món a RAC1, Montse Oliva.
«És possible que la Moncloa encara no hagi començat a escriure el discurs de Rajoy en la seva compareixença al Congrés, però ja es poden intuir la major part de missatges. L'EPA que millora, les exportacions que creixen, la prima de risc que baixa, i de l'amic Luis, unes quantes pinzellades cap al final de la intervenció. No fos cas que l'oposició es confia en excés i es cregui que les seves amenaces l'han aconseguit arrossegar fins a l'hemicicle. Perquè el que realment l'ha fet donar un salt de la cadira han estat les enquestes d'opinió que li han deixat sobre la taula i la cara de pànic dels líders territorials cada vegada que senten el nom de Bárcenas. com que hi va forçat i de mala gana, és previsible que en les rèpliques Rajoy actuï a la defensiva, convertint el cas del PP en una causa general contra la classe política. Així, és capaç de dir allò de «Espanya no és un país de corruptes» alhora que intenta posar vermells a la major part de grups. És per això que Rubalcaba haurà agraït força que Rajoy hagi tingut un moment de lucidesa i li hagi estalviat la moció de censura. Si tornava a fer un paper tan galdós com el que va fer al debat de política general, el PSOE convoca les primàries 5 minuts després d'acabar el seu discurs.
Gràcies, Montse. En clau judicial, el jutge Pablo Ruz pot començar avui mateix el procés per embargar els béns a Luis Bárcenas per cobrir la fiança civil de 43 milions d'euros. L'extresorer tenia temps fins aquesta mitjanit per pagar-la, però no ho ha fet i s'aferra a un altre recurs per no haver-la d'abonar. Serà el segon intent perquè la seva defensa ja va recórrer la fiança i Ruz ho va desmentir. 2 minuts i serà 8:45 del matí. Mariano Rajoy també va aprofitar la roda de premsa al costat del primer ministre romanès per defensar el president del Constitucional, que va accedir al càrrec mentre tenia el carnet de militant del PP. El president espanyol diu que ja li sembla bé el que va dir al tribunal la setmana passada, que és compatible si afiliat al PP i alhora membre del Constitucional.
El pleno del Tribunal Constitucional también mostró la semana pasada, por unanimidad, insisto, una posición inequívoca sobre esta cuestión. Y esa posición inequívoca sobre esta cuestión es la que yo comparto.
Ell sí, però no gaire més gent. L'exjutge Baltasar Garzón va avançar ahir que portarà el cas a Estrasburg i si no li admeten el recurs contra la condemna, que el va apartar de la carrera de jutge, més que res diu perquè Europa sàpiga què està passant. El jutge Santi Vidal reconeix que amb la llei a la mà no es pot fer cap retret al president del Constitucional. Això sí, l'ètica ja és una altra cosa. Ho va dir ahir el Món a RAC1 i ens va revelar més alguns detalls de com serà el Constitucional d'una Catalunya independent. Montse Martí.
Tindria 5 membres i només un l'elegirien els polítics. Els altres els nomenarien els jutges, els col·legis professionals, el món acadèmic i els ciutadans a les urnes. Per Santi Vidal, el sistema és més democràtic que el del Constitucional espanyol.
Es pot resoldre la seva selecció d'una manera molt més democràtica i per aquí va una mica la línia de l'informe que està preparant el Consell Assessor per la Transició Nacional. Serien tots grups diferents els que elegirien. Amb la qual cosa, cap tindria la possibilitat, com ara el PP o el PSOE, de dir, bueno, doncs nosaltres tenim majoria.
A més, el magistrat que fos escollit pel Parlament necessitaria com a mínim una majoria de 2/3.
8:45 del matí, sobre el debat, què se'n treu de xiular els himnes? Tot plegat, òbviament, arran de la xiulada, l'himne espanyol durant els Mundials de Natació de Barcelona i la sortida de Juan Carlos Gafo, ja defenestrat. Per alimentar el debat, avui llegim les reflexions d'un alt càrrec del govern que creu que xiular l'himne d'Espanya perjudica el procés sobiranista. És el director general d'Exteriors, Francesc Gambús, d'Unió Democràtica, que s'hi ha referit al seu blog amb un article titulat «Soc una femta».
Gambús ve a dir que xiular l'himne no és la millor carta de presentació a l'exterior i que el procés de transició nacional només avançarà generant complicitats a fora, mentre tant, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, ha justificat la destitució del número 2 de la marca Espanya perquè amb el tuit en què va atacar els catalans va perjudicar la imatge de l'organisme.
Las declaraciones eran absolutamente intolerables y absolutamente incompatibles con el espíritu de la marca España, que por definición protege, ampara y defiende a todas las nacionalidades y regiones españolas.
El tema ja ha traspassat fronteres. Alemanya ja en parla. En el setmanari Focus, que és el tercer del país, ha definit els tuits de Gafo com a racistes. També ho són les paraules d'un diputat francès que us llegirem ara. Potser Hitler no va matar prous gitanos. Potser Hitler no va matar prous gitanos. Ho va dir després que un grup de gitanos instal·lats il·legalment en un terreny municipal, amb més de 150 caravanes, l'insultessin i l'acusessin de racista. I els va donar la raó. Compareixences i més compareixences. Abans parlàvem del cas Bárcenas, ara de Método 3. Convergència i Unió ha donat un ultimàtum a Pere Navarro perquè comparegui al Parlament i doni explicacions sobre la possible implicació del PSC després que la setmana passada van imputar la gerent socialista Lluïsa Bruguer.
Si Navarro no hi va a petició pròpia, Convergència i Unió forçarà perquè per Convergència també hi ha més raons que mai perquè comparegui l'exsecretari d'Organització Socialista, José Zaragoza. Ja s'ha aprovat que comparegui tant ell com Alicia Sánchez Camacho. La líder dels Populars ha confirmat que hi anirà, però creu que si ella ho fa, tampoc se'n pot escapar Navarro.
Que el Partit Socialista de Catalunya votés a favor de la meva compareixença en el Parlament de Catalunya. I que ara diguin que no han de compareixer ells. Jo crec que si l'oposició no compareix, i estic d'acord amb el senyor Navarro que qui té que donar explicacions en el Parlament de Catalunya o en el Congrés dels Diputats no és l'oposició sinó que és el govern, estan d'acord els dos amb això? Per què van votar a favor de que jo compareixés?
Camacho exigeix, però, que es persegueixi no només a qui encarregués la gravació, sinó també a qui l'ha esbombat 3 anys després. Segons ella, la intenció és desprestigiar-la.
El govern espanyol no vol ni sentir a parlar del contracte de treball únic amb 10 dies d'indemnització per any. Era la proposta de la Fundació de Caixes d'Estalvi, però el ministre d'Economia respon que no té sentit. Luis de Guindos assegura que el que volen les empreses és varietat de contractes.
El ministre assegura que la reforma laboral ha evitat destruir llocs de feina. El director de la Work Business School, Joan Torrent, explicava la nit estiu de RAC1 que l'atur no es resol només tocant els contractes.
El problema que té avui l'economia catalana i també l'espanyola per extensió és que no es creen noves empreses i les empreses que estan en activitat estan molt deprimides. I el nucli de la feina hauria d'estar aquí.
Abans de la reforma laboral, algú que havia cobrat 18.000 euros l'any 20, durant 20 anys, volem dir, rebia 70.000 euros d'indemnització. Amb la llei actual serien 30.000 i amb el contracte únic 15.000.
Toc d'alerta d'Artur Mas a Cristóbal Montoro. Si Catalunya no aconsegueix més oxigen amb el dèficit, qui pagarà els plats trencats serà l'Estat i el sud d'Europa. El president fa un últim intent per tenir més marge de dèficit en la reunió del Consell de Política Fiscal del pròxim 31 de juliol, recordant que Catalunya és una de les economies més productives.
Si a Catalunya no se li dona l'objectiu de dèficit, que no és un tema de comptabilitat, que en aquest moment es necessita, no podrem estimular la nostra economia com en aquest moment podríem fer-ho. I si nosaltres no la podem estimular, el conjunt d'Espanya i del sud d'Europa empatirà. Perquè si algú està preparat per fer aquest salt qualitatiu des d'un punt de vista de creixement econòmic i de mentalitat oberta i de situar-se al món és Catalunya.
Un exemple dels problemes de tresoreria que té la Generalitat afecta la Diputació de Barcelona, que també governa Convergència i Unió. La institució ha portat el govern als tribunals per impagament.
La Generalitat deu a la Diputació 168 milions d'euros que va avançar als municipis amb problemes de liquiditat. Governació havia de saldar el deute a finals de l'any passat, però no han vist ni un euro. La Diputació confia arribar a un acord.
Però no només li passa a la Generalitat, la caixa del govern espanyol està igual de seca. Ahir va haver de tornar a ficar mà a la Guardiola de la Seguretat Social per poder pagar l'extra als pensionistes i liquidar l'IRS. RPF. Ara ha tret 1.000 milions del fons de reserva que s'afegeixen als 3.500 milions que va treure a principi de mes. Ara bé, segurament els que estan pitjor som els ciutadans. La despesa familiar cau cada cop més per la crisi. En l'últim any les famílies s'han gastat 1.000 euros menys. Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, la mitjana de pressupost d'una família catalana va ser el 2012 de 28.100 euros.
Les famílies estan de comprar roba i calçat, surten menys a menjar fora de casa i no es canvien de cotxe. On gasten més és en salut, ensenyament, transport i electricitat, en aquest cas per la pujada dels preus. De fet, un terç dels diners familiars es destinen a habitatge, aigua i energia, i una quarta part més és per pagar menjar i transport.
La crisi també fa que els cotxes cada cop estiguin més deteriorats i que, per tant, tinguin més números de patir un accident. 2 de cada 10 conductors que no passen la ITV llancen la tovallola, és a dir, suspenen la revisió, els posen deures per arreglar el que toqui arreglar, però no ho fan. És per això que el Servei Català de Trànsit sancionarà a partir del setembre els conductors que no tinguin la inspecció al dia. Ho va anunciar ahir en aquest programa el director del servei, Joan Josep Isern.
Tenim problemes molt seriosos de que aquests vehicles que estan circulant sense aquesta mínima inspecció, que nosaltres l'únic que demanem és que passin la ITV, que és un factor obligatori, tots els vehicles que tenen una antiguitat determinada, doncs que sigui una pràctica habitual, perquè aquesta pràctica segurament pot salvar moltes vides.
Els tallers de reparació també han notat que cada cop hi ha menys gent que posa el cotxe abans, que no posa el cotxe a punt abans de les vacances. Les 8:20 del matí, el Royal Baby és un nen. Després de 14 hores de part, ahir al vespre va néixer el primer fill de Caterina i Guillem d'Anglaterra, que és el tercer en la línia de successió al tron dels Windsor. Encara no se sap el nom i la decisió es podria fer esperar. La reina Isabel II, per exemple, va trigar un mes a fer públic el nom del príncep Carles després del seu naixement i Carles i Diana van esperar una setmana abans d'anunciar el nom de Guillem. Anem fins a Londres. Albert Segura.
It's a boy és un nen, és a dir que no servirà de res, de moment, la nova llei que posa fi a la discriminació de les nenes a la línia de successió. Per primer cop a la història coincideixen 4 generacions reials en vida, la reina, el seu fill, el seu net i el seu besnet. Ha nascut a 4:45 de la tarda i ha pesat 3,7 quilos, segons podem llegir a l'anunci oficial que han penjat 4 hores després al Palau de Buckingham. Com en el protocol, la reina Isabel II hauria estat la primera en ser informada del naixement pel mateix príncep Guillem, que ha assistit al part en el dia més calorós de l'any, 33 graus, aquí a Londres.
Per cert, que tots aquells anglesos o republicans que estiguin saturats amb el seguiment exhaustiu d'aquest naixement, el diari The Guardian els oposa en safata i hi ha una versió en línia pels republicans en què no hi ha ni rastre de la notícia. I avui no us perdeu la portada del tradicional The Sun, escrit amb U, que avui han posat una O entre la S i la N per fer l'acudit de The Sun. I a aquesta hora, a les 8 i 22 minuts, anem amb la notícia optimista amb l'Heroi Merlin, que és per la resposta solidària dels catalans a la lluita contra l'Alzheimer. Més de 5.000 persones s'han apuntat a l'estudi que lidera la Fundació Maragall per descobrir els símptomes previs de la malaltia. Més de 5.000, quan en principi només es buscaven 400 voluntaris.
Sabem que aproximadament 20 anys abans de que es manifestin els símptomes de la malaltia ja s'estan produint canvis en el cervell d'aquestes persones, tot i que no sigui evident les seves manifestacions.
És el que ens explicava la neuropsicòloga Nina Gramunt. Si s'acabés descobrint un medicament que retarda l'aparició de l'Alzheimer, hi hauria la meitat de gent que tindria aquesta malaltia.
Canviar la pintura de la sala d'estar. Quina bona idea. Reformar la cuina o el bany. Quina bona idea. Renovar la decoració de la llar. Oh, quina bona idea. I fer-ho tot al millor preu. Quina bona idea.
A l'Heroi Merlin tens centenars d'idees amb la millor relació qualitat-preu. Vine a descobrir l'àmplia gamma de productes a l'Heroi Merlin Badalona, La Maquinista, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Tarragona. L'Heroi Merlin, dona vida a les teves idees.
I a les 8 i 23 minuts del matí repassem la resta d'actualitat en format més breu amb Xavi Pardo.
El jutge condemna José Bretón a passar 40 anys a la presó per haver assassinat els seus fills de 2 i 6 anys. És la pena més alta per aquests casos i la que demanava la Fiscalia. Els turistes estrangers es decanten per Catalunya. Des del gener fins ara han encapçalat el turisme a la península. De totes les persones que han passat per l'estat fins ara, 6 milions i mig han optat per venir-hi a passar les vacances. La investigació de l'accident del metro de València del 2006 es podria reobrir. La Fiscalia ho ha demanat a la justícia. Una decisió que celebren les famílies de les 43 víctimes.
I els esports amb Repsol i l'Oriol Pablo.
El PSG ha comunicat per escrit al Barça que no acceptarà ofertes per Thiago Silva, rebutjant de manera definitiva qualsevol intent de negociació pel fitxatge del central brasiler. El mateix ha fet el Barça amb el Manchester United, que ja anunciava per boca del seu entrenador David Moyes, que ha presentat una segona oferta pel blaugrana Cesc Fàbregas. I al Mundial de Natació, tercera medalla per a la sincro espanyola, aquest cop de plata en la rutina tècnica per equips amb 5 catalanes. També va debutar la selecció espanyola masculina de waterpolo amb victòria comodíssima contra Nova Zelanda per 18-13. I avui a les 12, la catalana Erika Villaécija opta medalla a la final dels 10 quilòmetres en aigües obertes.
Porto 20 anys de mecànic i al meu taller veig cada dia motors amb problemes d'acceleració, estrebades i emissions provocats per vàlvules brutes. Per això jo faig servir només carburants Repsol, perquè mantenen les vàlvules netes i cuiden el meu motor. Amb aquests carburants t'estalviaràs molts problemes.
Carburants Repsol cuiden el teu motor.
I acabem amb l'apunt final. Avui que el Papa ha arribat a Rio de Janeiro, des d'aquí li donem un consell si vol triomfar entre els feligresos i dit amb tota la modèstia. Ha de fer com el Papa Don Bruno Maggioni, el capellà d'una petita parròquia italiana que s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes. Nosaltres hem vist el vídeo a La Vanguardia Digital i el capellà està oficiant una boda. Fins aquí tot normal, però de cop i volta treu un radiocaset i... I es posa a cantar aquesta versió del Mamma Mia, que se sent fatal, que hauríeu de veure per no perdre-us, amb la coreografia inclosa. El vídeo corre per YouTube i ja l'han vist més d'un milió de persones. Mamma Mia.
El món a RAC1, amb David Jové.